a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara sento la música tan forta que ara no sabia el que dèiem. Som preparats per seguir amb aquests darrers minuts de programa. Canviem, deixant d'una banda ja la literatura, els llibres, les propostes literàries que continuaran demà i fins divendres, que ja saben que aquesta setmana de prèvia a Sant Jordi doncs ens centrem molt en publicacions, en llibres locals. Però anem a parlar ara amb una sitgetana, amb una jove sitgetana de la que vam saber el que estava fent el passat 8M, el Dia Internacional de la Dona. Ho vam saber, si no recordo malament, per l'Eco de Sitges, que va publicar una fotografia d'ella. I avui parlem amb una sitgetana infermera que ha estat a Greenpeace. I ja la tenim també connectada i és Laia Baget Pasqual. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
També molt bé. En terra ferma ja, Laia?
Sí, per fi.
Perquè amb la Laia vam poder contactar en aquest 8 de març amb ella, vam poder parlar a través del WhatsApp, ja saben que les tecnologies ens permeten contactar amb tothom allà sigui on sigui, i estava enmig de l'oceà Índic. Oi, Laia?
Exacte.
Explica'ns què estaves fent, què era aquesta aventura en la que et vas endinsar durant unes quantes setmanes.
Doncs mira, aquesta aventura va durar 3 mesos i mig i a l'oceà Índic vam estar durant 2 mesos ben bé. A més, per tota aquesta situació extraordinària, no?, amb el Covid, el port que teníem de referència per poder agafar provisions i fer canvis de tripulacions, no podíem baixar del vaixell si no era per ja marxar cap a casa. Llavors vam estar literalment 2 mesos a l'oceà Índic flotant.
Sí. Que es diu aviat, això ho diem ara, sí. I això ni la Isla de les Tentaciones ni res, 2 mesos a l'oceà Índic, enmig de l'oceà Índic, sense sortida, allà no hi ha escapatòria.
Exacte, jo també al principi pensava que, bueno, que no seria per tant, i al final doncs, és una gran experiència, és molt interessant, però sí que hi arriba un moment que necessites fer peu a terra i tornar a tocar de peus en terra una mica.
Laia, tu ets infermera.
Correcte.
I en aquest cas, en aquesta campanya de Greenpeace, al Arctic Sunrise, no? Em sembla que estaves al vaixell.
Sí, exacte, sí.
Estaves en tant que infermera, no? En tant que sanitària.
Sí, sí, exacte. Per algunes campanyes i alguns trànsits llargs necessiten tenir una posició a bord, que és el sanitari, ja sigui un metge o una infermera, i en aquest cas doncs, em van contractar a mi com a infermera. Però no només vaig treballar com a infermera, sinó que a més també feia tasques de marinera, perquè clar, gràcies a Déu, doncs no tothom es fa mal tota l'estona ni tens algú malalt tota l'estona, no? Llavors tota la part del dia, no?, de la jornada laboral en la que jo no estava exercint com a infermera, que sempre era la meva prioritat, el reste del dia treballava com a marinera i feia altres tasques.
Altres tasques que són les habituals que s'acostumen a fer dalt d'un vaixell, però que clar, potser no tothom, no sé si en això també et preparen o et demanen i els certs requisits indispensables abans de contractar algú, encara que siguin tant que sanitari que infermer, que requisits en quant a coneixement de la mar, dels vaixells, de la navegació...
En el meu cas no em van demanar res perquè era un cas una mica urgent i com ells estan molt acostumats també a treballar amb voluntaris que no tenen tampoc cap experiència, estan molt acostumats a haver de formar gent mentre treballen. Llavors en aquest cas no em van demanar experiència. Sí que és cert que a la llarga si jo segueixo treballant amb ells o si segueixo treballant amb qualsevol altre vaixell com a infermera, sí que necessitaré una formació especialitzada en el mar.
Laia, tu però has tingut experiència en hospitals, has tingut experiència també en centres d'atenció primària, és a dir, aquesta no és en absolut la primera experiència laboral de la Laia com a infermera. Què et fa prendre la decisió d'entrar en aquesta aventura, no? D'embarcar-te en aquesta, mai millor dit, en aquesta aventura, que és la d'entrar en una campanya en Greenpeace, que significa ser sanitari en un vaixell, que entenc que deu ser molt, molt diferent del que és ser infermera en un hospital o en un centre d'atenció primària.
Totalment, totalment diferent. A la pregunta que em va fer embarcar-me, no, en aquesta aventura, és perquè m'agraden els reptes, jo crec, i m'agrada molt viatjar. I, bueno, era tot en un, no? Treballar d'infermera mentre viatjava, mentre aprenia una cosa nova. Hem navegat perquè, bueno, amb l'escola, no? Hem fet vela o la família alguna vegada també hem sortit a navegar, però com a un ofici no ho havia fet mai i em semblava un repte molt interessant. I la veritat és que, clar, és molt diferent a un hospital o un centre de primària o de més, sobretot perquè no et dediques només, no, a la tasca de sanitari i perquè vius al teu lloc de treball. A més, un lloc que està totalment isolat, no?, del reste del món. Llavors, les persones amb les que et relaciones per treballar són al final els teus amics i, bueno, és una experiència molt, molt, molt diferent a nivell professional com a nivell personal.
Perquè realment la tasca de sanitària en un vaixell entenc que és poc feixuga, és a dir, entenc que és atendre, diguem, les necessitats, no, dels tripulants del vaixell, que fora de, imagino que excepcions, doncs són coses més o menys comunes, no?
Exacte, sí, són més petites lesions que es poden donar durant el treball, com cremades, talls, contusions. Si hi hagués alguna persona que tingués una malaltia crònica, doncs una mica també ajudar-lo a fer el seguiment, però se suposa que ja són persones que, a més que res, si hi hagués algun desajust, no? Perquè ja si s'embarquen a un vaixell a treballar i tenen una malaltia crònica, ja són prou responsables de la seva pròpia malaltia, ja tenen prou informació. Pues seria, bueno, també, pues, ajudar aquesta persona a controlar a la malaltia i després, doncs, si hi ha qualsevol urgència, i fer formació també, sempre que es pot, si hi ha temps. És interessant, doncs, fer petites formacions de reanimació, de primers auxilis, d'evacuació i de més.
Per tant, l'esperit aventurer probablement és el que et va portar, no?, a mirar d'entrar en aquesta campanya. Entenc que aquí va haver un procés de selecció, perquè tu no hi vas anar pas com a voluntari, hi vas anar com a professional. Entenc que hi va haver un procés de selecció. No sé si és un procés complicat perquè t'elegeixin per entrar. Perquè, clar, imagino que han d'avisar i preparar bé a les persones que es presenten del que representa entrar en una campanya de Greenpeace, doncs, que en aquest cas, com bé deies, va ser dos mesos, més de dos mesos, aïllat enmig de l'oceà Índic, i no sé si tothom està capacitat per aguantar això, no?
Clar, sí, va ser un procés de selecció i sí, és l'esperit aventurer i també de sensibilització amb el medi ambient, no? Perquè a part de tota l'experiència al mar, com a sanitària i de més, també hi ha una part de consciència i responsabilitat sobre el medi ambient que a mi m'agrada molt i que jo, bueno, soc molt conscient d'aquest tema, no? Llavors, totes aquestes coses són les que em van fer decidir embarcar-me en aquesta situació. I el procés de selecció sí que ells també valoren, no? Els teus valors a nivell, doncs, de medi ambient, de potser respecte cap a altres cultures també, perquè hi ha moltes persones d'arreu del món. De fet, érem de totes parts, de tots els continents. Això era molt divertit, també molt interessant.
I la llengua en què es parlava, que era l'anglès?
Exacte, sí. També anava a mencionar-ho, que també tota la feina es fa en anglès. Sí que hi ha persones de parla hispana, perquè hi havia persones també del continent sud-americà, però la majoria del temps parlàvem tots en anglès.
Entenc que la mitjana d'edat hauria de ser jove també, no? És a dir, que per entrar en aventures d'aquest estil, no? Doncs potser requereixen poques responsabilitats familiars, per exemple, no?
Uh-huh. Doncs mig-mig. La veritat és que sí que hi havia molta gent jove, però... Mira, la persona més jove era un voluntari que tenia 23 o alguna cosa així, i jo ara ja tinc 29 i era la següent persona més jove. Vull dir que dintre de que tots eren prou joves, potser la mitja d'edat rondava entre els 50 i 40, o 50 i 30, anem a dir.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do també, sí. Doncs això. Parlem ara una mica d'aquesta campanya, de la campanya, deies, ets una persona amb una alta consciència mediambiental, això entenc que és un requisit també que mira molt Greenpeace a l'hora de contractar ningú. En el teu cas, com hem dit, estaves a l'Arctic Sunrise, que és un dels vaixells de Greenpeace, enmig de l'oceà Índic. Si no he llegit malament, ara m'ho confirmes tu, estàveu en una campanya ubicats entre les Seychelles i Mauricio, més o menys.
Correcte.
És a dir, un banc marí, no? Ara ens sí. Expliques exactament què és el que anàveu a fer.
Doncs el lloc en el que estàvem és un banc d'algues. Suposadament, segons la informació que tenim, és el banc més gran del món d'algues marines. I es diu Saya de Malabanc. És un banc que està a 2 dies i mig de navegació per nosaltres, que el vaixell en el que jo estava no és gaire ràpid.
Que ningú es pensi que és una llanxa, motora, que són grans vaixells que van xinutxano, diguéssim.
Sí, 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 gens ni mica. Doncs estàvem això un parell de dies de Seychelles i la tasca que hem anat a fer allà és sobretot de recerca, perquè... contràriament, no, al que podríem pensar, i jo també em vaig sorprendre molt, és una zona molt poc investigada, l'oceà Índic en general. No? Sembla que amb totes les tecnologies que tenim, tot el món està completament mapejat, investigat i no. La veritat és que és un lloc que ens vam trobar que hi havia poca informació de les profunditats, que hi havia poca informació de la vida marina, no? Dels animals, dels mamífers, dels peixos, dels ocells... De totes les espècies d'éssers que hi ha en aquella zona. I aquesta campanya, bueno, aquest moment que estàvem allà, justifica perquè en aquest moment a Greenpeace hi ha una campanya que es diu 30x30, que l'objectiu és que el 2030 es protegeixi el 30% dels oceans. Llavors vam anar en aquesta part de l'oceà per donar a conèixer informació sobre aquest lloc i justificar la seva protecció, perquè és un lloc que hi ha molta biodiversitat i perquè les algues també recapten moltíssim CO2. Es diu d'aquest lloc que recapta més CO2 que l'Amazones, fins i tot. Però bueno, hi ha molta informació que hem recaptat en aquest temps i que ara està en procés, no?, de ser analitzada. I hi ha informació que fins entre potser de 6 mesos no tindrem els resultats. Com per exemple una part de la part científica que vam fer, que era recollir mostres d'ADN per veure quins animals ronden per aquest oceà, que potser no ens vam poder creuar, perquè hi ha molts animals, doncs, que només es surten a la nit o que són bastant difícils de trobar.
Laia, nosaltres aquí coneixem el mar Mediterrani, no? Els que som d'aquí. Uh-huh. No sé si és molt diferent l'oceà. Tu que coneixes tots dos. I que, a més, i dic coneixes, bueno, perquè amb l'oceà ja has estat vivint 2 mesos i mig. Vull dir que l'has conegut a fons, eh?
Doncs mira, pensàvem que trobaríem molt més mal temps, molt més mala mar i, de fet, nosaltres l'expedició va sortir des de Xipre i vam tenir més mala mar al Mediterrani que a l'oceà Índic, que és molt curiós, a mi em va semblar molt sorprenent. I, bueno, la sensació, no, d'estar al mig del no-res... Jo crec que la pots aconseguir a qualsevol dels dos oceans, bueno, dels dos mars, no?
Dels dos mars. I això de la mala mar, explica'ns, perquè clar, no sé si això també era quelcom que et neguitejava abans d'entrar en l'aventura, no? Encara que haguessis tingut alguna experiència navegant, no? Però entenent que no ets una persona, diguem, que s'hi dediqui tampoc, no?
Clar.
Què representa mala mar quan vius en un vaixell?
Bueno, doncs exactament en aquest vaixell, que a més és un trencagels i la seva estructura fa que es mogui de costat a costat bastant, doncs quan hi ha mar a mar implica que tot ha d'estar molt ben lligat, tot vol dir fins i tot el saler o no, el setrill de l'oli de la cuina, perquè si no tot va volant per allà. I clar, també com a infermera doncs em dóna bastanta més feina, perquè
Els
clar, la
marejos
gent...
deurien ser constants,
Sí.
no?
Sí. Per sort, ja et dic, en aquest viatge he tingut molt bona sort, jo i tota la tripulació, perquè hem tingut molt bona mar i a lo millor en els 3 mesos i mig de mala mar haurem tingut, no sé, menys d'una setmana, jo diria. O sigui, ha sigut espectacular.
I tota aquesta experiència enmig d'una pandèmia mundial,
Sí.
Laia, que no sé si això també ho fa diferent.
Jo penso que sí, també perquè ja em sembla una gran sort, no?, poder haver participat d'aquesta experiència, d'aquesta campanya i a nivell, bueno, a nivell personal i professional em sembla espectacular, però encara em sento més afortunada d'haver-ho pogut fer en el moment en el que estem globalment, no? Ja cada cop que hem hagut de desembarcar o embarcar en algun dels ports, ens hem tornat a fer conscients d'aquesta situació, perquè dins del vaixell tots érem sabíem que teníem PCRs negatives, que tothom era negatiu, llavors l'ús de la mascareta era totalment innecessari, però qualsevol port que hem estat hem hagut de tornar a entrar en contacte amb aquesta realitat i la veritat et dic que ha sigut xocant, perquè d'estar allà aïllats, no?, entre nosaltres, bueno, gairebé 30 persones, i sentir que això estava molt lluny, a tornar a entrar en contacte amb aquesta realitat, tornar a fer ús de la mascareta, el gel hidroalcohòlic... És una realitat dura.
Sí, i d'alguna manera algú ara estarà pensant i avantatjada en el sentit de poder estar 2 mesos sense fer servir la mascareta, que és gairebé oblidar-la, eh?
Absolutament.
És gairebé oblidar-la,
Totalment.
que és una cosa que un cop els
Totalment,
que estem
sí.
aquí a terra, diguem, per
Sí.
desgràcia no podem fer-ho, eh? Oblidar la mascareta. Hi ha previsions que
No, no.
puguis tornar a embarcar amb Greenpeace o intenció?
Intenció, sí. Intenció, totalment. Possibilitats sembla ser que també. El que passa és que com és una posició, com ja us he comentat al principi, que no es requereix sempre perquè no forma part de la tripulació necessària, no?, per fer en el vaixell, doncs dependrà de que en el moment en què tingui la necessitat de que s'ocupi la meva posició, jo també estigui disponible, perquè com que no sabem en aquest moment, justament, no?, per tot lo del Covid, les campanyes estan una mica encara en procés de decidir quin és el següent moviment. Llavors, la previsió no és 100% segura. Per tant, és molt probable que mentrestant estic esperant, hagi de buscar alguna altra feina o fer algun altre plan. I si el puc parar per anar cap allà, fantàstic. I si no, doncs bueno, serà l'oportunitat d'una altra persona també per formar part d'aquesta història que és increïble.
Que no sé si serà difícil o no, tenint en compte que ara diguem que el món sanitari deu anar buscat, no? És a dir, que ara
Sí.
us deuen necessitar allà on te llencis el currículum, segurament et diran benvinguda, no? Perquè deu estar la cosa difícil
Sí.
ara, no?
Sí, em penso que sí.
Com no sé si
Sí,
que
sí.
parles amb companys que estiguin o amb amics que estiguin treballant, doncs que no hagin deixat de treballar en aquest cas en hospitals, en centres d'atenció primària, i no sé si això et fa més ganes de voler tornar al vaixell de Greenpeace, encara que representi marejos i mala mar.
Sí, de fet, bueno, clar, és una experiència molt diferent, no?, estar en un hospital, sobretot perquè per mi és tot molt més nou. I la veritat és que valoro moltíssim la feina dels meus companys i companyes que no han deixat de treballar ni un sol dia, que segueixen al peu del canó amb tota aquesta situació que per tots, tant per als sanitaris com per tota la població, no?, s'està allargant indefinidament d'una forma que es fa mentalment ja una mica insostenible, no? I em sembla que estan fent una feina molt, molt respectable i digna d'aplaudir, perquè la veritat és que és d'admirar la força amb la que estan seguint endavant en el dia a dia.
Sí, i un sector que a més és el de la infermeria, doncs tan poc reconegut, no? I probablement dins el món sanitari el més menystingut, no? A molts nivells, no probablement el poblacional, perquè segur que la gent és, diguem que agraïda, seguríssim que,
Sí,
i vosaltres ho
molt.
manifesteu, no? Però en el
Sí.
sector de la infermeria sempre s'ha tractat una mica com de segones, no? I aquesta pandèmia ha posat de manifest la importància, no? De tenir
Sí.
infermers i infermeres aquí. i no fora, sí, que és totalment. El que passava, que marxaven molts a fora.
Sí, jo crec que aquesta pandèmia ens ha acostat a una consciència de que totes les posicions que hi ha en un hospital, no? Des de, doncs, el directiu al final fins a la persona que fa la neteja, són imprescindibles perquè tot el sistema i el mecanisme funcioni. Perquè hi ha moltes posicions, des de el que dic, la neteja, el camiller, la persona que treballa a la cafeteria, la bugaderia, els auxiliars, metges, tothom és imprescindible.
Doncs ella és Laia Baget Pasqual, una infermera sitgetana, sanitària Greenpeace durant uns mesos. Si pot ser, ho serà més temps, perquè és el que ella desitja. Laia, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta aventura i molta sort. Tant de bo puguis tornar a embarcar, que és el teu desig.
Moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
Gràcies, adeu-siau.